celebració us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita,
Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Cada dia, a Ràdio Estel, dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del camp a taula. En aquesta entradeta hem parlat en altres ocasions de la difícil situació per la qual passaven diferents sectors productius agrícoles i ramaders de casa nostra, com és el cas de la fruita dolça i el bequí de llet. Avui ho fem del conill, on la caiguda del preu en origen per sota dels costos de producció posa al límit moltes petites explotacions familiars de casa nostra. Jarcoac ha denunciat públicament la situació i ha sol·licitat una reunió urgent al Ministeri d'Agricultura per denunciar els incompliments de la llei de la cadena alimentària. A més, ha assenyalat que els grans escorxadors i les cadenes de distribució estan empenyent els productors de conill a la ruïna. Per la seva part, la Unió de Pagesos ha demanat al conseller d'Agricultura, Jordi Ciuraneta, que el seu departament s'impliqui i vetlli perquè l'Agència Catalana de la Competència faci un seguiment de les presumptes pràctiques constants d'abús de posició de domini per part de la gran distribució en la venda de carn de conill, sovint, com ja hem dit amb altres productes, utilitzada com a producte reclam. La prova de tot plegat és que el preu mitjà que es pagava als productors el 2013 era de 1,94 euros al quilo viu, mentre que ara no passa de 1,50 euros al quilo viu. Per tot això, des del camp a taula, creiem que l'administració cal que prengui mesures i les pertinents. Si la situació no millora i continua el tancament d'explotacions, que en 6 anys ha dut a passar de 1.905 granges conícoles a tot Catalunya a 1.005 enguany, o sigui, gairebé ha desaparegut la meitat, gairebé en menys de 10 anys, si segueix aquest percentatge, hauran desaparegut totes. Per tant, creiem que cal solucions immediates, una d'elles que hi hagi contractes signats entre escorxadors i productors, perquè els acords verbals que hi ha ara són paper mullat. Com diu la dita, en moltes ocasions les paraules les endú el vent.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Diumenge passat, dia 27 de setembre, va tancar les seves portes al públic una nova edició de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida, el certamen més important d'aquest sector que se celebra a Catalunya en aquesta època de l'any. Per saber com va anar i fer-ne una valoració, parlem amb el director general de Fira de Lleida, el senyor Oriol Oró. Bon dia, senyor Oró, i benvingut de nou al nostre espai.
Bon dia, bon dia.
Quina valoració fa pel que respecta al nombre d'expositors que han estat presents enguany, tenint en compte que en l'enquesta que vostès fan, un 80% d'aquests ha valorat els seus resultats com a molt positius?
Bé, nosaltres la valoració que fem és molt positiva. Ja en el període de contractació i comercialització de la pròpia fira, el fet d'assolir doncs, un 100% d'ocupació exposable, el fet de detectar, doncs, bueno, ho hem vingut dient aquests dies, no? Una certa reactivació o dinamisme del mateix sector, amb presència, doncs, per exemple, recuperada del sector financer, que es reincorporarà en guany a la Fira de Sant Miquel amb forta presència, i el que comporta això doncs, de facilitat d'accés al finançament, que al llarg d'aquests anys doncs, ha estat més tancada.
Sí, d'això en parlarem una mica més endavant, que és una de les preguntes que li tenia previstes.
O la incorporació mateixa del sector de maquinària pesant o d'obra pública, que entenem doncs, que també va vinculat amb el desenvolupament, la construcció d'una infraestructura tan important com és el canal Segarra-Garrigues i el que comporta doncs, de reorganització territorial, de moviment de terres i, per tant, doncs, de la incorporació de nous actors al sector agrari amb inversions en explotacions extensives, doncs ens feien preveure una valoració positiva de que alguna cosa s'està movent en aquest sector, no? Mm-hmm. I passar de la fira, doncs, fent el tet-a-tet, parlant amb els expositors un a un, doncs ens van traslladar aquesta impressió que ja teníem d'inici, no? De que la fira ha funcionat bé, de que hi ha un nou optimisme, sempre amb tota la prudència, eh? Això s'ha de dir, però sí que és cert doncs, que la sensació és de que bueno, estem en una fase en la qual, en vez de baixar, doncs, sembla que la tendència és a pujar i que les coses millorin i en sentit positiu. I aquesta és la valoració que en fem nosaltres.
Per cert, d'on provenen aquests expositors?
Bé, els expositors, nosaltres celebrem la Fira Sant Miquel i el Saló Internacional Eurofuit, un saló amb reconeixement internacional per part del Ministeri, i provenen, bàsicament, el gruix és de les nostres terres i les províncies veïnes, no? És a dir, de Catalunya, Aragó i València. Però, de fet, tenim expositors doncs, d'arreu dels territoris d'Espanya, com pot ser doncs, Extremadura, Sevilla o Castella, no? Mm-hmm. I bé, la veritat és que amb la voluntat aquesta de seguir eixamplant l'àrea d'influència de Sant Miquel i en l'àmbit d'Eurofuit doncs, tenim expositors doncs, internacionals, no? des de italians, francesos, holandesos. Per tant, bueno, seguir apostant per aquesta visió internacional de la fira i en la mesura possible doncs, ampliar la seva àrea d'influència.
Mm-hmm. Hem parlat dels expositors, una altra pota important sobre els visitants. Parlarem el nombre de visitants d'aquest any i també enguany hi ha hagut una coincidència que ha estat la celebració de les eleccions autonòmiques catalanes el darrer dia de la fira. Mm-hmm. Això ha afectat o ens al contrari? Perquè, clar, vostès quan fan el calendari, evidentment no. Vull dir que aquí ha sigut posterior a la convocatòria d'eleccions que la convocatòria de la fira, no?
Sí, sí, evidentment. I de fet, nosaltres el calendari doncs, el llancem doncs, a un any vista. Ja hi ha el calendari de l'any vinent doncs, llançat i programat. I, per tant, doncs, va ser una coincidència no buscada, sinó que es va donar, no? Mm-hmm. Bé, els visitants, nosaltres, Fira Sant Miquel és una fira que reflecteix la realitat socioeconòmica, bàsicament, del nostre territori, eminentment agrari, però no només del nostre territori, sinó de territoris veïns, no? Jo diria que tota la plana o la ribera de l'Ebre i part del que és la ribera mediterrània, doncs són economies on té un fort component l'agricultura, no? I, per tant, és una fira que, al igual que es manté doncs, molt, molt lleal i molt estable en el nombre d'expositors any rere any, doncs en el nombre de visitants ens passa el mateix, no? És una fira que està molt arrelada a les terres, que a més doncs, coincideix amb les festes de tardor de la ciutat, que l'acull, Lleida, i per tant doncs, forma part ja de l'imaginari col·lectiu dels ciutadans de Lleida. Per tant, en nombre de visitants doncs, mantenim una constància al llarg dels darrers anys i una lleialtat, no?
I aquesta coincidència que dèiem?
Sí, i la coincidència, doncs, bé, nosaltres la creiem, que, bueno, creiem, de fet, constatem que no ens va ni afavorir ni perjudicar, no? Uh-huh. Perquè el nombre de visitants es va mantindre. Uh-huh. Si més no, creiem possiblement doncs, que seria un factor més per visitar la fira, no? En la mesura doncs, que la gent no ha fet pont a la ciutat i ha aprofitat doncs, per anar a votar i per tant doncs, ja estava al carrer i sortia i que el temps ens va respectar, perquè sempre, a l'igual que els pagesos, la Fira de Sant Miquel també sempre estem pendents del temps, no?, que ens respecti. Sí. A més, són unes dates doncs, que normalment és susceptible de que hi pugui fer algun ruixat. No? Sí. El temps ens va respectar i, per tant, doncs, jo crec que la gent després de votar doncs, es va fer un tomb per la fira i va vindre a veure les novetats que s'hi presentaven.
Normalment, parlem a la fira, clar, hi ha un tipus de visitant que és professional, Però també hi ha un visitant no professional, no? Què és el que més atreu a aquest visitant no professional?
Sí,
a part que serveix, el lloc és... O sigui, per la ciutat de Lleida, fer-se els Camps Elisis és un lloc idíl·lic per passejar, no?
Sí.
O sigui, que serveix per fer una passejada i a la vegada veure, poder comprar productes... O sigui que... Sí, digui vostè, ja ho estava explicant jo i és vostè qui ens ho ha d'explicar, no?
Nosaltres, de fet, ho comentàvem abans, no? La Fira Sant Miquel, Sant Miquel Eurofruit, una fira eminentment professional en el que el percentatge molt elevat, al voltant del 90%, són expositors professionals del sector agrari, no? Però que a la vegada coincideix doncs, amb les festes de tardor. I, per tant, nosaltres com a fira intentem donar resposta i cobrir les necessitats i interessos tant del públic professional del sector agrari com del públic visitant que no està vinculat al sector agrari. No? En aquest sentit, el visitant no agrari, no professional, doncs, també hi té àrees o sectors d'interès, com pot ser doncs, tot el que és l'exposició de productors de proximitat amb productes agraris d'alta qualitat o com pot ser tot el tema de vehicles nous amb presència de pràcticament totes les marques existents al mercat o l'àrea de show cooking amb demostracions pròpies de cuiners i de plats, no? Però... A veure, el que més atreu el visitant professional i pel qual la Fira Sant Miquel doncs, es celebra és per donar resposta a les necessitats del sector agrari, ja sigui via doncs, equipament, sigui via doncs, vehicles, sigui via instruments per la gestió agrària, com sigui via doncs, tot el que és... la manipulació posterior de la fruita, posterior a la recollida del camp, no? I el que més atreu i en el qual nosaltres estem intentant any rere any és aportar a la Fira de Sant Miquel tots aquells temes d'actualitat, no? I vinculats a la innovació i als sectors que estan despuntant en aquest àmbit. Enguany vam tindre el Congrés Nacional de l'Ametlla i els fruits secs, un sector que no tenia representació a la Fira Sant Miquel, i per tant, doncs, tant amb els congressos com amb empreses expositores hi van ser presents enguany, va tindre una excel·lent acollida de visitants, al voltant de 500-600 visitants d'arreu d'Espanya van vindre al congrés, vam haver incorporat doncs, també per primera vegada tot el que és el sector dels drons, una tecnologia... bueno, d'avantguarda, que en aquests moments tot just s'està legislant com utilitzar-la i, per tant, doncs, estem a les beceroles de la implantació o de l'utilització d'aquesta tecnologia, però que té un llarg recorregut, sobretot amb aplicacions vinculades a la gestió i a l'explotació agrària. I creiem que aquest és el camí pel qual... el visitant professional agraeix i té un major interès per vindre a la Fira Sant Miquel i a Eurofruit.
Lligat amb això, o sigui, amb aquest caire agrari de la Fira, aquest any la va inaugurar la ministra d'Agricultura, la Isabel García Tejerina. Els va comentar alguna cosa rellevant sobre el certamen? I què suposa aquesta presència d'autoritats?
Sí, a veure, per nosaltres sempre el fet de tindre les autoritats, les màximes autoritats competents en la matèria agrària, doncs és un honor i rellança mediàticament doncs, la Fira Sant Miquel municipal i la ministra Tejerina coneix perfectament la Fira Sant Miquel. Abans de ser ministra està doncs, també dins del ministeri amb altres responsabilitats i la Fira Sant Miquel és un referent a nivell estatal en el sector agrari. No? De fet, doncs, enguany l'hem tingut inaugurant, però l'any passat, en el qual la inauguració va correspondre al president Mas, va vindre la segona jornada doncs, a títol personal doncs, per visitar la fira i tindre, estar en contacte doncs, amb el sector i conèixer de primera mà quines són les problemàtiques i necessitats que es plantegen. No? Per tant, el fet de tindre la presència de les màximes autoritats per nosaltres és un orgull. I anem alternant un any sí, un any no, entre Ministeri i Generalitat. No? Per tant, bueno, aquest és el tal com ho tenim plantejat doncs, per poder donar rellevància a la fira. No? Respecte a la fira, doncs, bé, ella va constatar també el que comentàvem, no? De que hi havia dinamisme, un major dinamisme, i que realment és un sector que, tot i que el visualitzem com un sector tradicional, és un sector molt dinàmic, amb molta innovació, tant des de l'inici amb la genètica sobre les varietats com al final, en la mesura de que s'ha de comercialitzar i, per tant, s'ha d'introduir components de màrqueting i diferenciació, no?
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb el director general de Fira Lleida, Oriol Oró, sobre la recent acabada Fira Agrària de Sant Miquel. Ara volia comentar-li un dels pals de paller del certamen pel que fa al sector agrari i agroalimentari són les jornades tècniques professionals. Com han anat enguany? Quins temes més destacats s'han tractat? Suposo que, com ja ha dit abans, d'actualitat. I quanta gent ha estat present?
Sí, abans comentàvem doncs, que és un dels pals de paller i un motiu d'atracció, no? I el que pretenem és que en les jornades doncs, es pugui debatre l'actualitat del sector, no? I enguany doncs, valorem molt positivament, no? Les jornades. En primer lloc, destacar el tema de l'Ametller, del Congrés Nacional de l'Ametller. D'altres temes, doncs, totes les jornades vinculades als drons i l'aplicació d'aquesta tecnologia a les explotacions agràries. Hi ha hagut jornades doncs, vinculades a l'aplicació de la nova llei de cooperatives agràries i com afecta doncs, aquestes entitats aquesta nova llei. Hi ha hagut jornades sobre, bueno, organitzades doncs, per Afrucat, la patronal de la fruita, en el qual s'ha fet repàs i balanç del que ha estat la campanya i les previsions de futur d'aquí a final d'any, o jornades d'innovació vinculades al Col·legi d'Enginyers Agrònoms o vinculades a la Universitat de Lleida amb temes d'innovació, no? I totes elles han mostrat i han tingut una afluència molt àmplia i bé, la veritat és que la valoració per part nostra és molt positiva, vull dir, intentar anar incidint en aquest sentit en les properes edicions.
Han valorat, bueno, han pogut ja comptar més o menys quants professionals han pogut assistir aquest any o...?
Bé, la dada exacta no la tinc present. El que sí que és cert és que la tendència al llarg d'aquests anys és tant dijous com divendres, que seria dos dies eminentment professionals, l'afluència de públic doncs és major, va augmentant, no? I bueno, això ho atribuïm doncs, d'una part a la qualitat de les jornades i d'altra doncs, a les novetats que es van presentant any rere any en la fira.
Jo que aquest any no he pogut venir a la fira per motius personals, que estava fora, sí que realment, bueno, com que rebo les notes de premsa que des de comunicació envien als mitjans, i vist realment això que vostè està dient, la quantitat d'activitats que feien, perquè si rebia, per dir-ho d'una manera així, uns 20 mails al dia, li puc assegurar que 15, com a mínim, eren de la Fira de Sant Miquel. Sí, amb la qual cosa vol dir que se generava... No, ho dic perquè des de fora, els que rebem la informació, veiem realment el moviment que hi ha a la Fira i tots aquests temes que ens ha estat parlant. Eren notes que després anàvem rebent, no?, de la llei de cooperatives, per exemple, o d'altres jornades que s'han anat celebrant, de temes que parlarem ara, de premis que es donen. O sigui, que realment veus, i a part, totes les reunions, trobades, intercanvis, tot aquest moviment que hi ha en tan sols 4 dies, no?
Sí, sí, és És cert, en 4 dies intentem concentrar el màxim d'activitat. De fet, doncs aquí tenim 2 salons de congressos i diferents sales de reunions i de presentacions de producte, i la dificultat que tenim és de trobar i poder encabir tot, no? És cert. I a nivell, per exemple, doncs, comentàvem de reunions sectorials, se'n van fer vàries. A nivell de visitants internacionals, doncs, també vam rebre diferents representants de delegacions estrangeres, sobretot vinculades al continent africà, i bé, que ens venien a interessar, doncs, per les empreses que estaven exposant a la fira, i per conèixer també, doncs, de quina forma es podia gestionar de forma més eficient, doncs, el seu territori, no? I a partir d'aquí, doncs, s'estableixen vincles, doncs, que esperem que en la propera edició, doncs, puguem presentar i fructifiquin.
Bueno, paral·lelament a la Fira de Sant Miquel també es fa el Saló Internacional de la Fruita, l'Eurofruit, que enguany ha tornat a durar un dia menys que la Fira de Sant Miquel. Com valora aquesta mesura que van prendre en el seu moment i quins avantatges té? Perquè abans duraven el mateix i ara han fet durar un dia menys, no?
Sí. Bé, aquí em disculparàs, però enguany han tornat a durar el mateix. Ah. Aquesta és una mesura, sí, que van prendre el seu dia, petició majoritària dels expositors del Saló Eurofruit, que enteníem, doncs, que era correcte, limitar, doncs, el Saló a 3 dies, dijous, divendres i dissabte, però que l'experiència d'aquests darrers anys i la petició dels mateixos expositors, doncs, ens ha fet replantejar, no? En el sentit de que sí que és cert que diumenge, doncs, hi ha molt visitant, diguem, menys professional, més de la ciutat, però que a la vegada, doncs, també ens han fet notar que el diumenge, doncs, també hi ha molt pagès, doncs, que aprofita per vindre, no? I, per tant, fer aquesta distinció entre visitant professional i visitant, diguéssim, no professional, doncs la línia que ho separa és molt, molt, molt fina, sí, sí. I per tant, doncs, bueno, ens van fer saber, doncs, que seria interessant, doncs, de poder mantindre el diumenge obert, i així ho han fet.
Un altre tema important, o sigui, hem parlat d'expositors, hem parlat de visitants, hem parlat de jornades, és tot el tema dels premis. Vostès entreguen el Premi del Llibre Agrari, que enguany ha tingut 2 guanyadors d'Exacto per primera vegada, i també el Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de les Màquines. Què ens podria dir dels premis?
Bé, en primer lloc, doncs, que el Premi del Llibre Agrari és l'únic premi, diguéssim, literari que es dona en el sector agrari, i que, bueno, té una llarga trajectòria de reconeixement, no? Hem tingut enguany dos guanyadors, i bé, remarcar la singularitat, no?, que any rere any, tot i que el sector, doncs, també editorial està travessant, doncs, un replantejament estratègic a nivell de negoci, doncs, el Premi Llibre Agrari cada any, doncs, rep infinitat de propostes que es presenten al premi, no? Per tant, bueno, enguany hem tingut 2 guanyadors, ens ha estat molt difícil diferenciar o anar al premi només amunt, no?, per la qualitat de les mateixes obres presentades. I en el Premi a la Innovació Tecnològica, doncs, aquí sí que podríem destacar també, doncs, que hi ha un cert canvi de tendència, no? Se'ns estan presentant cada cop més el premi, per exemple, aplicacions de gestió agrària, aplicacions informàtiques, més enllà de les pròpies de la maquinària o la innovació en la maquinària. Per tant, bueno, ens haurem de plantejar a veure com ho reenfoquem, si de cara al futur, perquè aquestes propostes que ens arriben, doncs, també tinguin rellevància, no?, i es puguin visibilitzar, doncs, davant la societat.
Podríem estar parlant molta més estona, però ja sap que amb ràdio moltes vegades el temps és or, i donaria per conclosa aquesta entrevista recordant que, bueno, o recalcant que suposo que ja estan treballant en la 61a edició, que és la de l'any vinent, i agrair-li a Oriol Oró que ens hagi parlat de la recent celebrada Fira Agrària Sant Miquel de Lleida.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Del camp a taula. L'actualitat.
Demà diumenge 4 d'octubre se celebrarà la primera cursa Mercabarna, la que es presentarà a aquest gran mercat als ciutadans, combinant menjar saludable, esport, jocs i solidaritat. Està previst que hi participin unes 2.000 persones en una cursa que començarà a les 11 del matí amb dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres que travessaran el mercat de fruites i hortalisses dalt del peix i d'altres instal·lacions. Aquests mercats, tot i tancats en ser diumenge, estaran ambientats per donar una idea de com és una jornada de treball normal en aquesta petita ciutat que és Mercabarna. Tant els participants de la cursa com els que qui no vulguin córrer gaudiran de les curses amb sacs de patates, el passa amb el plàtan, el trivial Mercabarna, com també el fotomatón dels mercats, els tallers de bruixetes de fruita i moltes altres activitats organitzades per grans i petits. Per acabar, es farà una gran sardinada i botifarrada familiar. Tots els diners, cal recordar, recollits en aquest esmorzar i les donacions voluntàries dels inscrits aniran a parar a la Marató de TV3 dedicada enguany a la diabetis i a l'obesitat infantil.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 29 de setembre a 178 euros per tona, per tant, puja 4 euros. El blat de moro francès a 177 euros per tona augmenta 2 euros. L'alfals granulat a 145 euros per tona es manté. La colza d'importació a 243 euros per tona disminueix 4 euros. I la garrofa a 158 euros per tona repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 0,90 euros al quilo, baixa 7 cèntims, i el groc viu a 0,84 euros al quilo, mantenint-se en relació a la darrera setmana. El broiler blanc anal sobre escorxador s'ha fixat a 1,54 euros al quilo, disminueix 11 cèntims, i el groc canal a 1,32 euros al quilo, repetint respecte a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen en relació a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL als de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,06 euros. Repeteix, a la categoria L de 63 a 73 grams a 0,90 euros, baixa 2 cèntims. A la M de 53 a 63 grams a 0,80 euros, es manté. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,65 euros, disminueix 2 cèntims.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,80 euros el quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 8,40 euros el quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,60 euros. El cabrit s'ha fixat a 14,80 euros. Totes les cotitzacions repeteixen respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill jove, de 1,75 a 2,20 quilos, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,80 euros al quilo. Per tant, puja 4 cèntims en relació a la setmana passada.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
El producte.
aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem amb Miquel Valero, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Miquel, i benvingut a Delcam a Taula.
Hola, bon dia, Isidre.
Quins han estat els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedeixen?
Mira, Isidre, aquesta primera setmana d'octubre, donant el mal temps que hem patit, això ha provocat un lleuger descens en les ofertes de una quantitat majoria de peixos frescos. Però bé, entrant en matèria, podem recomanar la compra del corball provinent de França i del sud d'Andalusia. En l'actualitat, aquest peix s'ha aconseguit criar sota control, convertir-la també així en una nova espècie d'aquicultura. Pues això també com a curiositat et podria dir que aquest peix tenen allotjades a la seva capacitat auditiva una mena de pedra i té l'aparença com d'una figura d'una verge. I moltes persones que ho saben, doncs amb aquestes pedres o se'ls fan un penjar o es fan unes arracades.
O sigui que s'aprofita gairebé com el porc, s'aprofita tot.
Exacte. És un peix que últimament està tenint força demanda i té una bona venda.
Tenim algun peix més o...?
Sí. En referència al peix blau, et podrien recomanar el seitó, provinent de, principalment del nostre litoral català, així com de la Comunitat Valenciana, França i d'Itàlia. I el barat, que ens ve de la cornisa cantàbrica i de Galícia.
I pel que fa al marisc fresc, què tenim aquesta setmana?
Doncs mira, aquesta setmana destaquem, doncs, la rossellona, o també denominada xirla, que ens ve d'Itàlia i de França. I també, com última recomanació, podríem concatar-la amb el cargol punxenc, que també doncs, ens ve d'aquí del nostre litoral, de França i també d'Itàlia.
Esperem que la setmana vinent hi hagi millor temps i puguem parlar de més varietats. Gràcies, Miquel. I tornem a contactar la setmana vinent. Suposo que hi ha en Jordi, que avui no ha pogut estar amb nosaltres. El que passa que, bueno, no s'ha notat la seva absència. I trucarem per saber quins són els productes més comercialitzats aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència. Reitero, gràcies, Miquel.
Vinga, igualment, ha estat un plaer doncs, poder-ne a dir-vos com ha anat el mercat aquesta setmana. Vinga, fins la propera.
A continuació, com sempre, parlem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, Gira, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenen?
Mira, bàsicament tenim molt pressa, que ve de la zona del Terol, de Calanda, raïm d'Alacant, amb molta quantitat, figues...
Coll de dama d'Alguaire.
Venen de les dues, però coll de dama en ve moltíssima.
No, és que jo...
És la que més demana la gent.
És la que vaig veure ahir, eh? Ara t'ho dic. Com que vaig anar a comprar, és la que vaig veure i em vaig quedar amb el personal, vull dir, amb la meva dona i el meu fill, per dir... Vaig veure procedència Lleida i els dic, aquesta és d'Alguaire. I llavors vam veure la caixa i posava Alguaire. Home, ho tenia fàcil perquè posava procedència Lleida, per això vaig quedar...
Sí, bàsicament d'Alguaire jo també, però clar, no marquem la població concreta, sinó...
No, jo ara no volia fer cap publicitat ni d'això, simplement era perquè es va donar el cas ahir que veient ja que la procedència era Lleida vaig afinar molt i ho vaig encertar.
No, i de fet bàsicament venen d'allà, eh? Que vas encertar perquè venen bàsicament d'allà.
Sí, ja hem entrevistat algun productor d'allà en alguna ocasió.
Doncs també ve algun meló i alguna síndria, que ja s'està acabant la temporada, ja no és la qualitat que tenien al principi, que venien molt bones, ara ja no venen tant, però ja s'està acabant, simplement. Mandarina han començat, la taronja encara li falta una miqueta, però la mandarina sí que ja...
Sí, ja es comença a veure bastant.
Sí, ara comencem amb ella. I, bueno, i els fulls de tardor, com poden ser castanyes, poden ser els codonys, ja tenim també moniatos, ja tot això ja comença a animar-se.
Ens volies parlar precisament d'un d'aquests fulls de tardor, no?
Sí, del codony, que és una mica el gran desconocido. Sempre el mirem i dona la sensació que és una cosa... Com no el mengem així cru, perquè realment té un sabor molt, com aspre, no? Deixa la boca malament, doncs sembla que no valgui, no?
A part, lleig ho és, eh? Perquè fora, quan veus sí. tota l'exposició de fruita, veus allò groc amb una forma rara...
Sí, bueno, i ara venen sense pèl, que abans venien amb pèl.
Sí, imagina.
Maco,
almenys no? venen afaitats.
Sí, 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 realment sí. Doncs si vols fem una miqueta sí. per sobre,
no.
perquè tinguem idea del color.
Ja saps que el temps és limitat, però una miqueta expliquem...
Sí, una miqueta, mitja hora, no?
Sí, sí, sí.
Doncs mira, en principi direm que és originari de la zona del Caucas, de lo que són les zones càlides de Turquia i de l'Iran. Entre els grecs antics, això ja fa molts dies d'això, era un fruit que s'oferia sobretot a les bodes, quan es casaven, era un rite que va arribar des d'Orient. Tot això era una mica amb el cul a Afrodita, vull dir, era tot era moviment amb els seus déus i aquestes coses rares que es feien. Diu que en Plutarco, per exemple, relatava que les núvies, les núvies gregues, quan es casaven, feien una mossegada al codony, que déu-n'hi-do, perquè això el que feia era que perfumava el primer petó que donaven al marit, quan arribaven a la cambra nupcial. O sigui, era una forma, doncs, això d'aconseguir perfumar aquest primer petó, perquè sigui més agradable. I jo amb el sabor
perdona,
ho dubto molt, però bueno...
No, és que estava pensant ara de quan arribi a casa agafar codony quan arribi la dona i posar-me codony, aviam.
Jo no sé si tindràs d'aguantar-ho, però jo no tastaré, segur. Puro, no.
No, a part té bastant sucre i no puc abusar.
Però sobretot és aquest sabor tan aspre que té, no? Que és el que realment no ens agrada. Cuinat sí que està molt bo, que ho fem de diverses maneres, però realment jo ja l'he tastat així cru i dit mai més. En canvi, doncs, si el fem al forn o el fem amb la crema, aquesta que és el codonyà, doncs, realment sí que val la pena doncs menjar-se perquè és molt bo.
Alguna característica així...
Sí, perquè hi ha una curiositat, i és que els codonys, antigament, ara ja no, perquè tenim de tot, però antigament les nostres iaies, bàsicament, el que feien era que agafaven un codony, l'embolicaven amb una mica de paper de diari per no embrutar la roba i ho posaven dintre dels armaris. I era un ambientador natural, deixava un olor a la roba i a l'armari molt agradable. Poder fora perquè llavors eren més naturals que ara, doncs podria ser. Podria ser, perquè ara jo no sé si posar un codony o posar un ambientador d'aquells
no,
que venen...
No, el problema és que el posaries en paper al bal, que és el que hi ha ara, i no transpiraria,
no
hi hauria olor, no?
No passaria l'olor.
O sigui que...
Sí. Doncs bàsicament és això. Jo una manera, per exemple, que m'agrada molt menjar-lo és el codonyat, però amb una mica de formatge fresc. A mi m'agrada, m'encanta.
Sí, sí, jo l'he provat i la veritat que és molt bo. I ho recomanem als nostres oients.
Sí, el formatge o en iogurt, és el mateix, està boníssim. Però ja dic, sobretot elaborat.
I de les hortalisses, què podem dir aquesta setmana?
Bueno, pues encara anem un pèl... Tenim de tot, però no en masses quantitats. Per això, com comentàvem abans, els preus estan una miqueta a la base. Llavors, tenim des d'albergínies, bledes...
Aquest, perdona, els nostres oients no ho saben, aquest abans és fora de micro que parlàvem abans.
Sí.
I ho hem comentat, el tema dels preus, per exemple, amb el tomàquet,
sí.
que estan força elevats i altres
però
productes.
Però és que ja dic que la zona aquesta de Murcia, de Massarrón, vaig estar parlant amb gent d'allà i realment ha hagut una malaltia amb les plantes que ha fet malbé. La collita, i a més els temporals d'aigua i vent que han fet malbé doncs, els hivernacles, i realment la quantitat que ja no és gaire. Suposem, perquè això és el que diuen, que en uns 15 dies com a molt ja començarà a arribar tota la hortalissa d'allà baix, que ja sí que s'està refent, i llavors ja després s'estabilitzaran, i, bueno, i el producte vindrà en condicions.
Doncs gràcies, Joan. Tornem a començar la setmana vinent.
Doncs res, a vosaltres i fins la setmana vinent.
Doncs fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quina és la primera recepta de la nova temporada que ens portes en aquest apartat que oferim amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'espai cuina?
Doncs peix. Avui us portem... Ah. El primer plat és de peix, què et sembla, eh? És un rap a la marinera que ens presenta el Carles, de la parada peix del Cantàbric Viqui.
Es nota que hem fet vacances i ara hem de perdre una mica de quilets i entre una cosa i l'altra...
Exacte, per trobar la línia,
coses, eh? Coses suaus. Quins ingredients necessitarem per aquest plat?
Mira, per elaborar aquest plat per 4 persones i que surt a 5 euros per persona caldran, primer, un quilo de rap, molt bé, eh? Molt econòmic, un quilo de rap o 4 cuetes de quart de quilo, mig quilo de cloïsses, mig quilo de musclos, mig quilo de tomàquet ratllat, 4 alls, un got de vi blanc i, per la picada, que farem amb ametlles, all, julivert i bastonets de pa.
I com elaborem tot això?
Mira, primer el que hem de fer, Isidre, primer de tot, eh? Renteu bé els musclos i deixeu les cloïsses amb aigua i sal per tal que eliminin la possible sorra que puguin portar. Lamineu els alls i sofregiu-los a foc suau amb sal per tal que no es cremin. Incorporeu el tomàquet cru, ratllat, i si us cal, traieu-li les llavors. Remeneu i deixeu que faci una mica de xup-xup, això a foc lent, una estoneta. Tot seguit el que podeu fer és salar les cues de rap o, en el seu cas, les rodanxes i afegiu-les al sofregit. A continuació, afegiu els musclos i les cloïsses, tapeu i deixeu coure uns 5 minuts. Sacsegeu bé la cassola i, passats aquests minuts, el que podríem fer és incorporar ja la picada d'all, julivert, ametlles, el vi blanc i el pa sec. La podeu picar amb el braç batedor. Remeneu i deixeu res, 3 minutets més i ja està. I fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció de la producció agrària ecològica, conversarem avui amb Mirna Boix, que és tècnica de la Fundació Astres, que té un centre especial de treball a Deltebre i que s'encarrega d'envasar, etiquetar i comercialitzar l'arròs símbol. En el projecte també està implicada l'empresa d'inserció Amunt.ebre. Hola, senyora Boix, i benvinguda al nostre espai.
Hola, bon dia.
Bon dia. Quan es crea la Fundació, per què té aquest nom i a què es dedica?
Bé, la Fundació es crea el 2001 a Girona, i bé, aquest nom prové d'una necessitat que tenen tant la Fundació Plataforma Educativa 3S i la família Fundació Astrid, i bé, el que fan és ajuntar aquests dos noms i crear el que és la Fundació Astres. Uh-huh. I a partir del 2009 s'obre una delegació aquí a Terres de l'Ebre, que el que fem és gestionar un centre especial de treball. Dins de les nostres línies de dedicació tenim tant la producció i comercialització de l'arròs símbol com també altres línies, com pot ser un habitatge turístic que tenim aquí, que també està gestionat per un centre especial de treball, que es diu La Balca, serveis de jardineria, forestals, neteja, tot un seguit d'activitats per a la inserció laboral.
Mm-hmm. Pel que fa al sector agrari, envasen, etiqueten i comercialitzen aquest arròs símbol. Com fan tot el procés i s'encarreguen moltes persones?
El procés, el desenvolupem en dues fases. La primera és el que seria la feina al camp, que el que fem és una col·laboració en una finca que hi ha aquí a Deltebre d'arròs ecològic. El que fem és una mica les tasques de treure mala herba, que en el camp de l'arròs se diu birbà. I després ja passem a la segona fase, que seria el que és envasar i etiquetar i sobretot comercialitzar l'arròs símbol. Llavors, depenent del moment i de la feina en concret, doncs, treballa més gent o menys. Per exemple, durant la campanya al camp doncs, som unes 4 o 5 persones, després quan ens arriba l'arròs al principi de campanya doncs, també som unes 2 o 3 persones directament al que és el procés d'etiquetatge i després ja anem fent sobre la demanda.
Aquestes persones són totes amb discapacitat?
Sí, nosaltres principalment treballem en gent amb discapacitat i també tenim molt en compte també la gent que ve de risc d'exclusió social i també tenim procedents d'empresa d'inserció que serien això, gent amb una certificació d'exclusió social.
Que els darrers anys, lamentablement, ha augmentat el nombre, suposo,
sí,
no?
Sí,
les peticions, vull dir que les demandes deuen haver augmentat.
sí, realment la necessitat de ficar també el que és no excloure la gent de risc d'exclusió social és precisament per això, perquè hi ha un increment de gent que està en aquesta situació, sobretot aquí a Terres de l'Ebre.
I on venen aquest arròs? A botigues de proximitat o el seu mercat és més ampli?
Venem molt el que és a botigues de proximitat, agrobotigues aquí al Delta de l'Ebre, també tenim a les botigues de productes típics d'aquí. Després també tenim demanda de botigues que són ecològiques, ja siguin botigues físiques o inclús botigues online de compra directa, tant de productes ecològics com productes de proximitat o de qualitat i gourmet.
Perquè què diferència aquest arròs d'altres? Perquè suposo que si el veneu a moltes botigues d'aquí de la zona, la competència deu ser molt grossa, no? Perquè és un, si no és el producte estrella, és un dels productes estrelles de les Terres de l'Ebre.
Sí, sí. La veritat és que el que ens diferencia a nosaltres és dos coses principalment. La primera és la tipologia en què produïm l'arròs, l'envàs, que també ens hem treballat com un envàs que sigui reutilitzable, de manera que podem anar comprant com els recanvis de l'arròs i poder-lo guardar. I després l'altra diferència és el tipus de molta que li apliquem a l'arròs, que el que fem és no fem una molta molt intensa, llavors el que intentem és fer un arròs que està entre un punt mig entre l'integral i el blanc que trobem a qualsevol supermercat perlat, i llavors d'aquesta manera el que fem és aconseguir millor una absorció dels gustos a l'hora de cuinar-lo. A més, també estem dintre de la denominació d'origen protegida Delta de l'Ebre i també estem dins del CCPAE perquè som productors ecològics.
I llavors, quan parlava ara de l'envàs, que és diferent, què vol dir? Que no és el típic aquest de plàstic que et trobes amb alguns arrossos o de paper, bueno, paper, no sé bé com definir-lo, el típic que és de vidre o...
No, en realitat és un envàs de cartó, però és apte per a ús alimentari i està com tancat. Llavors, a dintre hi ha un pot de mig quilo, i tenim dos envasos, el de mig quilo i un quilo. El del quilo sí que és envasat al buit, perquè és un producte ecològic i ha d'estar envasat al buit, i és senzill, però el de mig quilo, tot i que està envasat al buit, té com un recipient que el que et permet és, una vegada s'ha obert l'arròs, com que s'ha de conservar al frigorífic, ja que és ecològic, et permet guardar-lo allí. Llavors és com un pot reutilitzable i és així blanc, és una imatge molt neta, i bé, la idea és que pogués tenir almenys el nostre pot de símul i anar reomplint-lo amb l'arròs.
Així l'arròs ecològic s'ha de guardar, és una de les normes de la producció ecològica, guardar-lo a la nevera un cop obert?
És una recomanació, com que no se li aplica cap tipus de producte químic una vegada ja s'ha envasat, sinó que simplement el que fem per conservar-lo és treure l'oxigen. Es recomana que una vegada l'has obert i ja hi ha entre l'oxigen, es conserve la nevera per evitar qualsevol... Bueno, per garantir la qualitat del producte.
Sempre s'aprenen coses.
I tant.
Vas en altres productes ecològics?
De moment no n'estem envasant en cap, però sí que bueno, portem un temps fent algunes proves en conserves vegetals i fruites, i bueno, la idea és poder fer algun producte més, sempre en productes originaris de les Terres de l'Ebre.
Ja va respost la següent pregunta que tenia previst fer, que era si teníem previst ampliar la gamma en el futur. Per últim, què ens podria dir d'aquest component social de la seva activitat?
Bé, la veritat és que l'objectiu principal de la nostra entitat és oferir una inserció laboral aquí a les Terres de l'Ebre, a perfils de gent que realment tenen una dificultat d'inserció, i a més oferir altres tipus de servei, a part de la producció de l'arròs, intentem buscar altres línies de producció sempre per a intentar afavorir la inserció laboral. I a més també treballem molt pel territori, en productes del territori, o sigui que podem incloure una vessant social tant com de les persones com de sostenibilitat del territori.
Perquè aquesta gent que troba feina aquí suposo que se sent com realitzada, no? Perquè davant les dificultats en el mercat de trobar feina i hi ha col·lectius que encara tenen més dificultats, suposo que també per ells és una satisfacció, no?
Clar, és una satisfacció i a més com al final el resultat també és un producte com visible i que el podem agafar en les mans, també és com, ostres, és que això és meu, això ho he fet jo, i la veritat és que la valoració que ells donen és molt positiva, els haurà d'anar a vendre-ho inclús a les fires o que sigui, perquè veuen que el producte és seu.
Clar, suposo que si ho veuen en una botiga... A més, dir, mira, això ho he envasat jo, no? O ho he col·laborat a envasar-ho?
I tant, sí, sí, la veritat és que és així, perquè fem altres activitats, però clar, és una feina més diària i potser no es veu tant, el resultat no és tan immediat. Clar, aquí el resultat és molt visible i la veritat és que els fa molta il·lusió.
Doncs agraïm a Mirna Boix que ens hagi pogut atendre i parlat de la Rossimul i a la vegada del seu projecte d'inserció laboral a persones amb discapacitat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda. Avui, dissabte 3 d'octubre, es fa a Arenys de Mar una jornada tècnica en la qual es parlarà de les espècies de fauna marina protegida i què cal fer si se'n pesca alguna. I demà diumenge, Tàrrega acull una jornada sobre les plantes espontànies i els seus usos culinaris. Dilluns 5 se celebra a Ripoll una jornada sobre modificació de la normativa de l'impost de societats i mòduls 2015-2016 i l'endemà dia 6 a la Tallada d'Empordà una sobre la incidència de les micotoxines en el conreu de blat de moro. Ja el dimecres 7 d'octubre realitza Montblanc una jornada sobre l'elaboració artesanal de cervesa. El dia 8 es du a terme a Rasquera, una jornada de rec, i a Reus, una en la que es tractarà sobre les eines d'anàlisi amb informació geogràfica i dades SIGPAC. Ja divendres 9 s'efectua a Solsona una jornada sobre cartografia a la xarxa. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de Manresa organitza del 5 d'octubre al 28 de novembre un curs de comercialització de productes ecològiques i del 7 d'octubre al 16 de desembre un sobre les edificacions rurals energèticament autosuficients. Ja del 6 al 7 d'octubre, l'Escola Agrària, en aquest cas forestal de Santa Coloma de Farners, realitza a Vic un curs d'habilitació de tècnics amb plans de gestió de dejecció ramaderes. I del 7 al 21 d'octubre, a Vilassar de Mar, un curs de disseny d'estanys, fonts i cascades. Més cursos. Del 6 al 15 d'octubre, l'Escola Agrària de Tàrrega acull un curs bàsic d'implantació del sistema APPCC i prerequisits. I del 6 al 20 d'octubre, l'Escola Agrària de l'Empordà fa a Barcelona un curs de microbiologia predictiva. I del 7 d'octubre al 4 de novembre s'efectua a l'Escola Agrària del Pirineu a Bellestar un curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 2 i fins demà diumenge 4 d'octubre se celebra Sant Sadurní d'Anoia al Cabatast. Avui i demà, el Farràs acull la Fira del Préssec de Pinyana, Brunyola, la Fira de l'Avellana, i Cornellà del Terri, la Fira de l'All. Demà diumenge, 4, s'inicia a Orís el Mercat de la Patata del Bufet, que es durà a terme tots els diumenges del mes d'octubre al matí. A més, avui es fa a Artés la Festa de la Verema del Bages. Dimarts 6 d'octubre es realitza a l'Es la Fira del Bestiar i dimecres 7 s'efectua la Fira de Salardú. I del 10 al 12 d'octubre es fa a Gramunt la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la propera setmana a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.
Ràdio Estel.